Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Municipal desplegaran les pròximes setmanes 51 efectius de la policia municipal que integraran la nova divisió de policia de districtes. L'objectiu és avançar en el model de policia de proximitat i dotar de major presència d'agents tots els barris. Així, hi haurà una patrulla de 6 del matí a 10 de la nit els 7 dies de la setmana, de la qual sempre en formaran part els mateixos policies. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha apuntat que la voluntat és que els agents coneguin molt millor el terreny sobre el qual treballen, la seva gent i les seves problemàtiques.
Sempre estaran en aquests punts i, per tant, tindran l'històric i coneixeran bé la problemàtica i esperem, perquè aquest és l'objectiu polític que tenim, que òbviament no només coneguin les problemàtiques, sinó també els actors del territori. Per tant, que coneguin els comerciants, que coneguin les associacions de veïns, que puguin conèixer, doncs, per exemple, veïns i veïnes doncs, que han tingut un problema al cap de setmana, doncs, que el dilluns puguin repassar les trucades que hi ha hagut, per posar uns exemples, que hi ha hagut aquell cap de setmana en aquella zona i que aquella unitat de policies doncs, que hi ha en aquell districte vagi a veure aquests veïns i veïnes i que al cap de 3 dies hi torni i reporti què és el que s'ha fet i, per tant, que hi hagi aquest vincle molt personal.
Alguns aspectes laborals derivats de la reestructuració hauran de passar pel ple municipal prevista per dimarts que ve. La intenció és que, si surten endavant, el pla es comenci a aplicar de manera immediata. És dijous 28 de gener.
Titulars.
Compte enrere per a l'inici de la campanya electoral del 14F. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La pandèmia ha obligat a modificar la tradicional encartellada a tocar de la mitjanit i la majoria dels partits locals han convocat actes de petit format durant la tarda. Un total de 23 sabadellencs concorren a les eleccions catalanes, que podrien suspendre's amb la campanya ja en marxa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de dir la seva sobre els recursos presentats contra el decret d'ajornament del govern de la Generalitat abans del 8 de febrer.
La Universitat Autònoma de Barcelona oferirà el curs vinent un nou títol en intel·ligència artificial.
L'objectiu és donar resposta a la falta d'experts en aquest camp que actualment hi ha a Europa. Javier Lafuente és el rector de l'Autònoma.
Avui presentem uns estudis que donaran resposta a les necessitats de la societat perquè preparem professionals que ajudaran a canviar el paradigma cap a una societat basada en el coneixement. L'anàlisi de dades, la presa de decisions de forma autònoma ens permetran canviar els paradigmes.
Els estudis seran del tot transversals i comptaran amb docents de diverses disciplines diferents, a més de la implicació de centres de recerca de referència.
Adri Cuevas i Pedro Capó s'han entrenat amb normalitat i podrien reaparèixer al Sabadell Logroñés de dilluns.
El club segueix a l'espera de novetats des de Logroño al voltant dels 4 positius per Covid-19. Avui l'equip de Sergio Rodríguez s'ha tornat a exercitar amb mascareta a l'espera de conèixer els resultats de les PCR.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps, que avui és força primaveral. Per cert, Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, aquest dijous tenim un ambient primaveral amb valors que arriben fins als 24 graus de màxima a l'Aldea, una pujada que s'ha notat també a la depressió central, on tenim valors que volten els 15 graus, i també al litoral de Barcelona i Tarragona, on les màximes volten els 20 graus. De fet, només tenim valors per sota dels 10 graus a punts del Pirineu. La pujada ha estat destacada, més de 3 i 4 graus a molts punts del territori. A Font-rubí, la pujada d'aquest migdia ha estat de més de 6 graus, si mirem la temperatura que tenien ahir al migdia. De cara al que fa a l'estat del cel, la jornada d'avui va acompanyada de sol, d'intervals de núvols alts i no s'esperen precipitacions. Demà divendres es mantindrà l'estabilitat i la temperatura màxima encara podria enfilar-se una miqueta més. Per tant, tornarem a tenir una jornada primaveral. Serà el dissabte quan tindrem un canvi de temps. Arribarà un sistema frontal que farà arribar nuvolositat i precipitacions, sobretot a les comarques de Lleida, del Pirineu, més continuades al vessant nord, i també a la tarda podrien centrar-se a les comarques de Girona. Les temperatures mínimes el dissabte es donaran al final de la jornada. I demà això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes a aquesta hora, cal dir que a la C25 es manté només un carril obert a Espinelves en sentit Girona. S'estan fent tasques per retirar un camió incendiat. A més, a l'altura d'Arbúcies, al túnel de Joanet, un camió avariat talla a aquesta hora un carril en sentit Lleida. Per la resta, circulació fluida en totes les vies de la xarxa viària catalana. I quina és la situació a aquesta hora al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Novament, avui destaquem alteracions al servei de Rodalies a causa de la vaga de zel d'un grup de maquinistes, segons ens informa Rodalies. A banda d'això, la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El govern municipal impulsarà un nou model policial a partir del mes vinent. Es tracta d'una nova divisió de policia de districtes per garantir la presència policial a totes les zones de la ciutat la major part del dia i també els caps de setmana. A més, amb aquest sistema també es vol millorar la comunicació amb la ciutadania i el coneixement dels problemes i actors de tots els barris. El model assegura una patrulla a cada districte de 6 del matí a 10 de la nit, de dilluns a diumenge. A més, es reforçarà l'entrada i sortida de les escoles en horari comercial i quan es faci fosc.
La nova divisió de policia de districtes comptarà amb un total de 51 efectius, comandats per un sotsinspector, un sergent, un caporal de suport, 4 caporals operatius i 44 agents. La idea és que hi hagi una patrulla a cada districte des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit, de dilluns a diumenge. Segons ha explicat el govern local, les parelles de gent sempre seran les mateixes a cada districte, de manera que coneixeran millor els problemes de la seva zona i els veïns també tindran un vincle més estret amb els agents. Ho ha defensat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Ens sembla que és molt important que aquests districtes, que aquestes zones, els comerços, però també les associacions de veïns, que acaben dient, escolta, jo vull saber qui és el policia que tinc en la meva zona comercial, o el policia que tinc a la meva associació de veïns. És a dir, quan ve un policia no vull tornar-li a explicar tota la problemàtica que ja tinc, no vull que ja la sàpiga, vull que la conegui, vull que vingui a passejar amb mi, vull que tingui l'històric. No? Per tant, amb això sí que ho garantiré.
El govern municipal assegura que el seu model és millor i més efectiu que l'anomenada policia de proximitat de l'anterior mandat, en concret perquè la dotació d'agents creix un 62% i el nombre d'hores que seran als carrers augmenta un 82%, de les 9 a les 16 hores diàries. Ara bé, Ferrés assegura que no s'ha de patir perquè es desatenguin altres necessitats policials de la ciutat.
Això es treu dels torns ordinaris, és a dir, el torn diguem, de que tu trucaves i anaves, que una part, doncs, òbviament, aquest continuarà funcionant, però el que fem és, en aquestes patrulles doncs, que entraven, diguem, en el sistema generalista, per dir-ne d'alguna manera, el que eren els torns generalistes, el que fem és especialitzar-nos. Per què no patim, diguem, aquí? Això és una d'aquestes coses que hem de mirar, però per què no patim a l'hora de treure torns, diguem, del que és el model ordinari? Home, perquè una part de problemàtica que passen en els districtes que són estrictament de convivència, per tant, que ja entomaran aquests agents.
L'executiu ha de portar al ple municipal de febrer alguns serrells relacionats amb aquest canvi policial, perquè afecten qüestions laborals dels agents. Ara bé, si s'aprova, la intenció del govern Ferrés és que es pugui començar a implementar l'endemà mateix, ha dit textualment.
I encara sobre el pròxim ple municipal, que se celebrarà dimarts vinent, es proposarà concedir la medalla de la ciutat al mèrit ciutadà al bisbe Pere Casaldàliga.
Es portarà l'aprovació definitiva de la concessió després que tots els grups ho veiessin amb bons ulls el mes de novembre passat. Casaldàliga va estar fortament vinculat amb Sabadell en els seus inicis com a religiós el 1952. Una trajectòria que sempre ha estat molt lligada a la defensa dels drets de les persones més vulnerables. En els últims 3 mesos, diverses entitats, col·lectius i persones han aportat arguments i mèrits per demostrar que Casaldàliga és mereixedor del reconeixement.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La campanya electoral per a les eleccions del 14 de febrer arrenca aquesta mitjanit enmig de la incertesa a l'espera de si els comicis se celebraran o no. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'hi ha de pronunciar arran dels recursos que es van presentar en contra del decret d'ajornament fins al 30 de maig. Els partits locals han preparat actes per aquesta tarda, ja que el toc de queda fixat a les 10 de la nit impedeix fer la tradicional encartellada a partir de la mitjanit, com és habitual.
La pandèmia del coronavirus condicionarà la campanya electoral, però també la jornada electoral prevista. Si el TSJC no diu el contrari abans del 8 de febrer, pel dia 14 del mes que ve. Els partits restringiran al màxim els actes durant els pròxims 15 dies, amb una bona part de les convocatòries de caràcter telemàtic per evitar contagis. Tot i això, durant els últims dies, el front de debat se situa en la directiu del govern català de poder saltar-se el confinament municipal per assistir als mítings, una qüestió que la taula de partits havia d'abordar en una reunió telemàtica aquest mateix matí. Sigui com sigui, Sabadell serà escenari aquest dijous de diversos actes per donar el tret de sortida a la cursa electoral pel 14F, que comptaran amb la presència d'alguns dels candidats que porta la ciutat als comicis, com ara Joan Garcia, Juli Fernández, Pol Gibert, Eduard Navarro o Lourdes Ciuró, entre altres. En total, la ciutat aporta 23 candidats a les eleccions catalanes, dels quals el millor posicionat és Xavi Pellicer, número 4 de la CUP per Barcelona. La maquinària electoral es posa en marxa mentre l'Ajuntament segueix traçant les línies d'actuació per garantir que la jornada de votacions sigui segura, tant pels membres de la mesa com pels electors. El consistori ha anunciat el desplegament de 700 professionals entre gestors de cues, personal de neteja i policies al 14F. Alhora habilitarà 8 punts nous de votació que substituiran d'altres espais que fins ara havien exercit com a col·legis electorals i que no compleixen amb les mesures anti-Covid. Es calcula que 20.000 sabadellencs hauran d'anar a votar fora del seu lloc habitual. Per tot plegat, Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, anima els sabadellencs a participar.
Bueno, si agafem com a referència el que ha passat a Portugal, doncs és veritat que la gent no s'ho pensa més. Precisament per això hem treballat amb aquest dispositiu, no? Per animar la gent, que al final... Jo posaré un exemple, i òbviament res és infal·lible, però anem a comprar botigues, anem als supermercats, vull dir, contínuament estàs en contacte amb gent. Nosaltres posem a disposició totes les mesures perquè això pugui ser garantia de complir les mesures sanitàries. Esperem que la gent s'animi a votar.
El 14 de febrer hi haurà 59 col·legis electorals i 246 meses, una vintena més que en les anteriors eleccions.
Doncs precisament a aquesta hora compareixen membres de la Generalitat per explicar què ha donat de si aquesta trobada de la taula de partits per encarar com han de ser els mítings de la campanya de cara al 14F. Les principals reticències són per part de les persones que han de formar part de les meses electorals a les quals se'ls hi podrien fer testos per tal que la jornada transcorri de la manera més segura possible. Estarem molt pendents del que dona de si aquesta compareixença que, com us diem, s'està fent tot just a aquesta hora. I avui que comença la campanya electoral, Damià Calvet ha passat per la Cambra de Comerç de Sabadell. El conseller de Territori i Sostenibilitat ha apostat pel diàleg amb el govern espanyol per acabar infraestructures que entén que són claus per a Sabadell. Així ha defensat la transformació de la Gran Via, la connexió amb Castellà del Vallès i la construcció de la B40, l'anomenat Quart Cinturó.
Aquest projecte de transformació de la Gran Via, efectivament, ens falta que resolguem la connexió amb Castellà. D'alguna manera, tot ja està lligat. I en el projecte de connexió amb Castellà apareix de nou, efectivament, la B40. Aquesta B40 que ha tingut tantes vicissituds al llarg de la seva història i que jo defenso, que quedi molt clar, inequívocament, que el conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de la Generalitat defensa que es desenvolupi la B40 en tota la seva extensió.
Calvet, que també és candidat de Junts a les eleccions autonòmiques, ha criticat les actuacions del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, després que sortís a la premsa que ha caducat una part de l'estudi ambiental del Quart Cinturó entre Sabadell i Granollers. En plana política, el conseller ha defensat que l'autonomia no dona per més i que Catalunya no té les eines necessàries i pateix un dèficit fiscal per afrontar els reptes tecnològics i ecològics d'aquesta dècada. Una agenda verda que, segons el conseller, està en el centre de les actuacions del govern, encara que aposti per la construcció del tram del Quart Cinturó pel Rodal de Sabadell.
Encara en clau política, però en aquest cas municipal, la portaveu de la Crida, Nani Valero, considera que el pla local per fer front als efectes de la Covid-19 és insuficient. Valero alerta que el document ha arribat massa tard i no compta amb els recursos suficients per abordar la crisi derivada de la pandèmia. En declaracions al Cafè de la Ràdio, dins del cicle Prenent el Pols del 2021, la portaveu dels anticapitalistes augura que els 8 milions d'euros amb què s'ha dotat no solucionaran els problemes dels sabadellencs.
Desgranant les mesures incloses en el pla de xoc, Valero es mostra especialment crítica amb els plans d'ocupació previstos.
Els plans d'ocupació que surten en el pla de xoc són els plans d'ocupació clàssics, amb la dotació clàssica. Quan estem tenint problemes amb els ERTEs, problemes d'atur, problemes amb els autònoms, tot això, amb uns plans d'ocupació clàssics, no li donarem la volta. Aquest tema és un element clau, el tema de l'ocupació, per poder revertir la situació.
La líder de la Crida també considera imprescindible anar més enllà del model purament assistencial dels afectats per aquesta crisi.
La gent ha de poder pagar les seves factures, anar a comprar, o sigui, i tenir els recursos suficients si es queda sense feina per tenir una vida digna i no anar a les cues de la fam. Això són, és assistencialisme i no, i estem en un altre model, en un altre model de societat que no va per aquí.
Valero assegura que la divergència de visió entre la Crida i el govern municipal s'accentua també en qüestions de mobilitat. D'una banda, perquè els anticapitalistes aposten per pacificar el centre i augmentar-hi el transport públic, mentre que l'executiu de Marta Ferrés vol ampliar les places d'aparcament a la zona. De l'altra, perquè el PSC ha defensat la construcció del quart cinturó i una reformulació de la Gran Via un cop solucionada la connectivitat amb Castellà. En aquest aspecte, des de la Crida defensen un reforç del transport públic entre municipis com a alternativa a l'ús del vehicle privat.
I el Departament de Justícia de la Generalitat ha ratificat el tercer grau dels líders independentistes a la presó, entre els quals hi ha el sabadellenc i president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Els presos del procés només aniran a la presó per dormir, d'acord amb el que estableix el tercer grau concedit per les juntes de tractament de les presons. Això vol dir que Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Sánchez i el mateix Jordi Cuixart passaran el pròxim cap de setmana a casa i podran participar a la campanya electoral que arrenca aquesta mitjanit. Encara queda pendent el tercer grau de la també sabadellenca Carme Forcadell, que s'espera es pugui resoldre en els pròxims dies.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Deixem a una banda la política per explicar-vos que l'ADENC ha alertat que la qualitat de l'aigua del riu Ripoll no és bona i que conté elevats índexs d'elements impropis o contaminants. Des de l'entitat naturalista asseguren que abocaments com el que avui han denunciat els veïns del sud no són aïllats i reivindiquen que és responsabilitat de tots els municipis garantir la qualitat ambiental del riu i el seu entorn.
El tècnic en biodiversitat de l'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, Gerard Codina, assegura que els ajuntaments tenen les eines necessàries per fer que el Ripoll tingui una aigua neta i apta per la biodiversitat. Ha apuntat quines són en declaracions al Cafè de la Ràdio.
A més controls en temes d'abocaments, que és una, per evitar episodis com aquests que s'han denunciat avui, però també doncs, millores en infraestructures, sobretot de amb temes clavegarams, recollides d'aigua. Malauradament encara hi ha en episodis, sobretot d'aigües torrencials, d'episodis torrencials de pluja, doncs encara doncs moltes aigües que no acaben de ser del tot netes, no, doncs acaben arribant en el riu.
Cudin assegura que l'antiguitat dels col·lectors i de les clavegueres provoca que tovalloletes i altres residus acabin al Ripoll, amb l'impacte ambiental que això suposa. Un impacte que se suma a la pressió que està patint el riu arran de la pandèmia. D'una banda, perquè cada cop més ciutadans en fan ús. De l'altra, perquè no s'està fent el manteniment habitual per part de l'ADENC.
Com que no hem pogut sortir a realitzar tasques de manteniment i de conservació, no?, que ja estàvem duent a terme l'ADENC, no?, doncs en aquest sentit també hem fet un pas enrere, no? A tasques que realitzàvem, com plantades, extracció i control d'espècies exòtiques, s'han abandonat o s'han dut a terme en menor mesura, no?, arran de la pandèmia. I això pot haver fet, no?, també que haguem retrocedit una mica, no?, respecte potser a anys anteriors.
Malgrat tot, el Ripoll i el seu entorn es manté com l'espai de Sabadell amb més biodiversitat. Moltes de les espècies que s'hi troben, sobretot d'ocells, són autòctones, però també hi ha presència d'espècies invasores problemàtiques, com la tortuga de Florida o la canya americana.
Fins a 9 disciplines aportaran continguts a la nova titulació en intel·ligència artificial de la Universitat Autònoma de Barcelona per al proper curs 2021-2022. Psicologia, humanitats, dret, economia, ciències socials, comunicació, llenguatge i traducció farciran les assignatures on també s'impliquen el Centre de Visió per Computació i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial.
Els estudis parteixen de la necessitat d'integrar sensibilitats, fomentar la multidisciplinarietat i plasmar-hi la transversalitat existent. El coordinador de la nova titulació, Ernest Balbeny, assenyala el perfil de professional que sortirà de la carrera.
L'objectiu d'aquests estudis és formar professionals que tinguin una visió integral de la intel·ligència artificial. Professionals que siguin tecnològicament capaços de desenvolupar solucions basades en intel·ligència artificial, capaços d'aplicar-les a tots els sectors econòmics i socials. però també professionals que siguin capaços d'analitzar i d'avaluar el seu impacte ètic, legal, social, per així, d'aquesta manera, poder donar resposta als reptes de futur que ens planteja la implantació de la intel·ligència artificial.
La presentació s'ha fet d'avui i s'hi ha dibuixat un futur on les màquines faran la feina bruta i els ordinadors aplicaran el raonament humà. El rector de la UAB, Javier Lafuente, augura una alta oferta de feina pels titulats que completin els estudis.
Els professionals experts en intel·ligència artificial són els més buscats i els més necessitats a escala mundial. I en els pròxims anys aquesta necessitat no deixarà de créixer. Avui fem el primer pas perquè la nostra societat disposi d'aquests especialistes tan necessaris.
I col·laboraran grans empreses de base internacional. Els estudis s'impartiran en anglès. La implantació de la titulació compta amb el suport del govern de la Generalitat en el marc de l'estratègia Catalonia.ai. Catalunya és el cinquè hub d'Europa a nivell digital. Hi ha 180 empreses dedicades al sector que generen 350 milions d'euros de facturació.
Diversos apunts més en format més breu. Incendi de matolls d'origen desconegut a l'entorn de la Torre d'en Feu.
El foc va començar ahir al voltant de les 6 de la tarda en una zona de matolls del carrer Colòmbia. Les flames, que es van originar per causes que es desconeixen, van afectar una extensió de 25 metres quadrats. Una dotació dels bombers va intervenir en les tasques d'extinció de l'incendi, que també va mobilitzar 3 unitats de la policia municipal.
Banc Sabadell invertirà 600.000 euros en 6 empreses de nova creació amb projectes en fases inicials en l'àmbit de la salut.
Segons ha informat l'entitat financera en un comunicat, es tracta de 6 projectes seleccionats entre el 2019 i el 2020 per B-Startup Health, el programa del banc que té com a objectiu donar suport a empreses del sector de la salut. Cada negoci rebrà 100.000 euros i es beneficiarà d'un programa d'assessorament per part dels 4 integrants del comitè científic. Les empreses beneficiàries han estat triades entre 246 propostes presentades.
Pel que fa a les escoles tancades completament per casos de Covid-19, se'n manté una al Vallès Occidental.
Es tracta del centre El Picarol Blau a Sant Quirze del Vallès. En total, arreu de Catalunya hi ha 7 centres educatius clausurats per la pandèmia. Pel que fa als grups escolars confinats, aquest dijous han pujat als 2.277, mentre que les persones en quarantena són 54.987. En els últims 10 dies s'han detectat 4.953 positius.
Temps ara per a la cultura. Aquest dissabte a les 8 del vespre arriba a l'Estruc una obra teatral que parla de l'eutanàsia. Celebraré mi muerte està protagonitzada pel primer metge que va ser condemnat a Espanya per un cas de final de vida d'aquesta mena. Marcos Ariel Horman va ser el doctor a la vida real del cas i ho és també ara a la ficció.
L'obra significa el judici que Horman mai va tenir, ja que finalment va arribar a un acord amb la fiscalia per declarar-se culpable i evitar la presó. Per fer-ho, a l'escenari només apareixen 5 cadires, 4 d'elles ocupades per persones del públic que fan de jurat. El missatge de l'obra és clar, la llibertat de decidir com i quan morir. Horman creu que l'obra serveix per mostrar la mort d'una manera diferent i que, a més, és una valoració positiva del que va passar aquell 2005.
No es una catarsis exactamente, la verdad que no. Sí que, ¿sabes? Es un poco la sensación de que no todo fue en vano lo que sufrimos, que no todo fue tirado a la basura. Valió la pena un pequeño reconocimiento a un dolor humano de mi familia, de mi mujer sobre todo, y que al final termina con una obra de teatro que es un canto a la vida y que fue un granito más, un pequeño granito más, para que salga hoy lo que es la ley.
Celebrar mi muerte ha estat tot un èxit i des del 2019 fins ara ha estat voltant pels teatres de tot Espanya. Aquest dissabte a les 8 del vespre farà parada a la ciutat i es podrà veure l'Estruc, fàbrica de creació de les arts en viu. Compta amb el suport de la productora audiovisual de Jordi Évole, del Barrio, i la direcció teatral d'Alberto San Juan.
El dramaturg sabadellenc Xavi Quero tornarà a portar el muntatge Metal Hammer a la Sala Fènix de Barcelona, coincidint amb el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. El sabadellenc ha pogut tornar a posar a l'escenari una obra de teatre que tracta el tema de la memòria històrica, el racisme i la identitat en el context de la caiguda del mur de Berlín.
Xavi Quero assegura que poques vegades s'ha tractat aquest tema de la manera com ell ho proposa, amb un paper important de la música i de la imatge audiovisual. L'obra es va estrenar i es pot veure cada dia fins aquest diumenge. L'autor del muntatge ha estat entrevistat al programa El Matí.
És un viatge dels darrers últims 10 dies del mur de Berlín. A partir d'aquí trobem un petit grupet de 5 joves que, per avatars del destí, no per dir-ho així, directament han de malviure robant. I a partir d'aquesta nova trobada comencem a descobrir les nostres pròpies personalitats i que tot allò que ens havíem promès, principalment aquest viatge de l'Europa occidental, l'Europa oriental, no era el que volíem.
Fa 2 anys, la mateixa sala ja va presentar l'obra, que ara torna amb un elenc renovat.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Nou retrocés dels indicadors de la pandèmia aquest dijous a Sabadell. El risc de rebrot ha caigut fins als 618 punts i la incidència acumulada a 14 dies ha baixat als 687 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, la velocitat de contagi es manté al 0,90, al mateix índex que ahir. També continua alentint-se el ritme de positius i en les últimes 24 hores se n'han detectat 66, 31 menys que dimecres. Mentrestant, les defuncions es mantenen a les 489, les mateixes des de fa 2 dies. Tot i les dificultats de la vacunació per la falta de dosis, la campanya segueix endavant i ja hi ha 5.066 sabadellencs vacunats, dels quals 463 ja han rebut la segona dosi. Són 47 més que ahir. Repassem altres notícies també en clau pandèmia. Perquè la Unió Europea manté el pols amb AstraZeneca i demana vacunes fabricades al Regne Unit.
L'executiu europeu ja va estirar les orelles de la farmacèutica anglo-sueca pel retard de 300 milions de dosis pactades. Ara les dues parts han rebaixat el top i la Unió Europea insta AstraZeneca a enviar dosis d'alguna de les dues plantes que té el Regne Unit, ja que els problemes els té amb les de Bèlgica i Alemanya. En el rerefons d'aquest conflicte hi ha sospites que la companyia hauria distribuït vacunes a països tercers per un preu més alt.
De fet, aquesta és l'estratègia d'Israel. El país lidera el rànquing de vacunació per qui ha pagat més diners i no li falten dosis per seguir el calendari previst.
A diferència de la Unió Europea, a Israel no li falten vacunes. El govern d'aquest país les ha pagat molt cares i així s'ha assegurat rebre totes les dosis demanades. De fet, Israel és el país més avançat del món en la campanya de vacunació. L'estratègia, però, ha generat polèmica. El contracte entre el govern i la farmacèutica de Pfizer deixa al descobert les dades dels pacients. Israel assegura que només cedeix les dades epidemiològiques generals, però el fet que el contracte estigui retallat i li faltin pàgines ha generat moltes sospites i desconfiances.
En matèria d'ocupació, Catalunya registra la taxa de desocupació més alta en tot l'estat i ocupa el tercer lloc en el rànquing d'atur.
El coronavirus ha provocat greus estralls en l'economia catalana i suma 130.000 aturats més durant el 2020. En conseqüència, la taxa d'atur s'ha enfilat fins al 13,87%, la xifra més alta en els últims 3 anys.
Són les dades que recull l'enquesta de població activa que s'ha publicat avui. I en matèria judicial, avui hem sabut que l'Audiència Nacional ha decretat l'ingrés a presó del raper Pablo Hasél.
El cantant ha estat condemnat per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. A partir d'avui, Hasél té 10 dies per entrar voluntàriament a la presó, on en principi s'hi estarà 9 mesos.
I marxem als Estats Units. Allà, Joe Biden continua fent passes endavant en la lluita contra el canvi climàtic i ha desmantellat el llegat mediambiental de Donald Trump.
El president nord-americà presenta un pla contra l'emergència climàtica i promet la creació de llocs de treball relacionats amb les energies renovables. De moment ha prohibit més extraccions de gas i petroli i col·loca la crisi climàtica al centre de l'acció política de la Casa Blanca. Biden també ha rescindit el permís per un oleoducte que transportaria 830.000 barrils de cru al dia i impulsarà la compra de vehicles elèctrics i de zero emissions.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Tota la informació ampliada al portal web de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb l'Hotel Suís, avui amb el Pau Vituri. Que vagi bé, adéu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.